Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Són a la sintonia Ràdio Maricel. Primer temps de descompte d'aquest 2015. Dilluns 12 de gener, el primer cap de setmana esportiu d'aquest 2015 que ens deixa tot allò relacionat amb la 32a edició de la mitja marató i, com no, també la quarta edició del quart de marató. Noms propis, el de Ricard Pastor, guanyador de la mitja, i Marc Fortuny, guanyador dels 10 quilòmetres. Tocarà fer repàs d'aquí uns moments de les diferents classificacions, destacant, com no, un any més, el bon paper dels corredors sitgetans. I en futbol, estem a punt d'arribar ja a l'equador de les competicions, tant a segona com a tercera catalana. A segona, el Sobrense, que s'imposa a l'Espluguenc per 1-0, únic gol de Capa a 8 minuts del final. Tancarà la primera volta, atenció, enfrontant-se al líder, al Can Vidalet. Mentre que a la tercera, amb els Sitges, amb molts problemes de lesionats, va sortir golejat 4-0 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Sens dubte, el segon classificat va estar molt encertat. De 5 ocasions, en va convertir 4 i consolida el seu segon lloc a la classificació. Més futbol. A la Lliga Nacional Juvenil es clou la primera volta amb la Blanca perdent 2-0 al camp del Sant Andreu, certificant la seva condició de cuer. Només ha sumat 5 punts. I en el bloc poliesportiu destacarem la primera derrota del bàsquet de Sitges després de 13 victòries consecutives, 61-68 a Pinsbens amb el bàsquet Sant Boi. El club patí Sitges, en l'estrena de Jordi Pena, la banqueta va estar molt a prop de donar la sorpresa a la pista del segon classificat, el Casal Espluga. Al final, però, derrota per 10 gols a 9. I bon paper també, malgrat la derrota, 25-35 del Rugby Club Sitges davant el líder a Santa Bàrbara. El conjunt alacantí del Club Rugby La Vila va certificar el seu liderat i, com no, la seva condició de favorit per ser l'any vinent a la Divisió d'Honor. Tot això i més, des d'ara i fins les 5. Passen 5 minuts del punt de les 4 de la tarda, sintonia de Ràdio Maricel, aquest primer temps de descompte del nou any del 2015. Com sempre, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
I el primer gran esdeveniment esportiu que ens deixa l'any és la mitja marató. Edició número 32 ahir i quarta edició dels 10 quilòmetres.
Sí, bona edició. A més, acompanyava tot, no? Una miqueta bastant el temps. Llàstima una miqueta aquell ventet que feia en determinades ocasions, sí, sí. No? Però el de més, llàstima, perquè jo feia la comparació, estava parlant amb en Paretes, i feia la comparació. Aquest dia la podia haver fet ahir, el dissabte, i no avui, perquè el dissabte va fer un dia esplèndid, millor encara que el d'ahir, i pels corredors, doncs això anava molt bé. Molta participació, jo me vaig quedar de pedra, perquè doncs vaig veure molta participació, perquè clar, això dels 10 quilòmetres doncs genera molta participació, i la mitja marató va ser, pel que vaig veure jo, per mi un èxit.
Van finalitzar la mitja marató uns 1.875 corredors i els 10 quilòmetres 725, números amunt, números avall, però en qualsevol cas això és el que hem anat a poder rescabalant, no? Una miqueta amb el tema de les classificacions. Resultats que ens deixa aquesta 32a edició de la mitja marató. Guanyador, Ricard Pastor, dels Xatafolls de Mollerussa, va fer 1:10:44. El segon classificat va ser Sergi Rodríguez, de l'Avinent Manresa, amb 1:10:53, i el tercer classificat, Ivan Lima, del Centre Esportiu Montornès, amb 1:10:58. Primer local, primer sitgetà, Dani Serra, que va ser setè de la classificació general, amb 1:11:59. Dani Serra, que recordem, venia de guanyar la mitja marató de Vilanova i la Geltrú. I primera classificada local, Gemma Reventós, del Club Rítmica Sitges Garraf, amb 1:39:58. Pel que fa a l'apartat femení, Laia Andreu, de l'Export, va ser l'avançadora amb 1:20:35. Segona classificada, Leonor Font, del VO2, amb 1:23:57. I Tercera classificada, Maria Remedios Carrasco, de l'Absolut Sport, amb 1:26:34. Això pel que fa a la 32a edició de la mitja marató. Resultats de la quarta edició dels 10 quilòmetres. Primer classificat, Marc Fortuny, de l'Estival Parc, amb 36:48. Segon, Jorge Carlos Danoz, del Entrenning.com, amb 37:11. I tercer, Josep Morales, de l'Esportiu Penedès, que va fer un temps de 37:29. Primer local d'aquests 10 quilòmetres, Manel Lloret, del Club Natació Sitges, que va ser quart de la General, va fer un temps de 37:46. Segon classificat, Eric Roqueta, que va fer desè de la General, amb 39:26. I tercer, Manel Andreu, del Centre Excursionista de Sitges, que va ser dotzè de la General, amb 40 minuts exactes. Pel que fa a l'apartat femení, Júlia Escofet, del Fondistes Penedès, en va ser la guanyadora d'aquests 10 quilòmetres amb un temps de 44:22, i la primera atleta local, la primera corredora local, Raquel Martín, amb un temps de 49:48. Aquestes són, a grans trets, les classificacions amb el bon paper, un any més, com dèiem, dels corredors sitgetans. Anem a escoltar els diferents protagonistes. Toni, vas tenir ocasió un any més de parlar amb els guanyadors. Ricard Pastor, que bé, era el primer cop, si no m'erro, que venia a Sitges a competir.
Sí.
Ell destacava que deixava la boira de les Terres de Lleida i venia aquí a Sitges a trobar-se amb un ambient fantàstic.
Sí, li va agradar molt. Li va agradar molt. El circuit tenia els seus peros també, però li va agradar molt com estava tot, i a més el fet de participar a Sitges. Va trobar molt bé. Ell va anar bastant de tapat. Ell parla de que la recta final...
D'aquest grup que davanter de 10 corredors.
Correcte. Que allà anava també Dani Serra. I doncs el que passa és que, clar, el corredor sitgetà, doncs ahir va patir més de la compte.
No va estar còmode. No va estar
còmode. Perquè no va estar còmode. No em va trobar bé del tot. És allò que en l'ardor ciclista es diu, si quan agafes una pàjara,
la pàjara.
Doncs ell, pobre, va estar agafant amb aquesta pàjara un temps, però al final va tirar endavant i va aconseguir acabar i quedar bé, no? Perquè jo penso que és una molt bona participació. No és el segon joc de l'any passat, però és una bona participació. El guanyador està molt content doncs d'haver guanyat a Sitges.
Vinga, escoltem Ricard Pastor.
Bueno, el primer any que venia jo aquí a Sitges, jo corro per Mollerussa i allí fa uns quants dies que no veiem el sol i hem decidit vindre aquí avui a córrer una miqueta de sol. La cursa m'ha agradat moltíssim, érem un grupet de 10 persones a davant, hem anat tots junts, a partir del quilòmetre 15 he intentat tirar una mica jo davant i ha sortit bé fins al final.
Has anat una miqueta, des del principi una miqueta ja de tapadet, anar fent la feina teva, i bé, quan has vist i has aconseguit l'oportunitat de tirar endavant, doncs ho has aconseguit, eh?
Quan he pogut, no, més ben dit, quan he pogut, perquè... Érem gent molt bona davant, ho anàvem provant amb un embun, i la bona ha sigut la meva, ja t'ho dic, al quilòmetre 15, fins al 15 anàvem tots junts. Amb ganes de repetir l'any que ve, això sí, perquè l'organització i l'ambient és molt, molt xulo.
Què t'ha semblat el circuit? Com l'has vist?
Sempre és una mica duret, saber de passar dues vegades pel mateix lloc, però la veritat és que del quilòmetre 9 al 12, que està ple de gent, te dona moltes ales per arribar a meta amb força.
I lo típic, i a partir d'ara què, Ricard?
A partir d'ara agafar el calendari i descansar i ja veurem, no tinc res marcat encara.
Bé, doncs aquestes eren les paraules de Ricard Pastor, el corredor de Mollerussa, que bé, venia per primer cop a Sitges i va aconseguir aquesta primera posició. Més protagonistes, en aquest cas la Laia Andreu, de l'Export, guanyadora en l'apartat femení, amb el temps que esmentàvem ara fa uns moments, amb aquesta 1:20:35.
Sí, no em puc pas queixar. Estic entrenant la marató de Sevilla i aquestes curses em van bé de cara a la marató.
Què t'ha semblat la cursa? Havies participat alguna vegada aquí?
Sí, l'any passat, i em va agradar molt, i per això aquest any he tornat a repetir, perquè per l'ambient, que hi ha molta animació, i és bastant plana, està ben organitzada, i per això he tornat a repetir.
I aquest any ho has aconseguit, eh?
Sí, em sembla que he baixat tot el respecte l'any passat i contentíssima.
Com es diu en ardor futbolístic, quina està la clau d'arribar a primera?
He sortit a ritme i he intentat mantenir aquest ritme i ja està. Si hagués alguna noia que hagués corregut més que jo, doncs bueno, jo no podia pas córrer més, així és l'esport. Vull dir, cadascú ha de competir amb els seus límits.
Molt bé,
Com has vist el circuit? Què t'ha semblat? T'agrada? Sitges?
La veritat és que sí, és de les curses que hi ha curtes, sempre hi ha bon temps, està ben organitzat, vull dir que per això vinc, per això repeteixo, si no, no vindria pas.
El clima molt bo, llàstima aquest petit vent que s'ha aixecat, no?
Sí, però tampoc és una tonteria, vull dir que les condicions són molt bones aquí per fer mitges i maratons i curses d'aquestes d'asfalt.
L'última, perdona. I a partir d'ara què?
Ara, preparar Sevilla Fondo, que la tinc el 22 de febrer.
Bé, doncs, com deia l'Ai Andreu, aquesta mitja de Sitges li ha servit per preparar la seva propera gran cita, la Marató de Sevilla. I escoltem Dani Serra, com deies, Toni, Dani Serra, que va fer setè de la General, no es va classificar com a primer corredor sitgetà, però en qualsevol cas va admetre que no es va trobar massa bé.
No, li va costar molt arribar i fins i tot quan va arribar li va costar molt recuperar-se, no? Doncs perquè per a ell havia estat un sobreesforç, no? No s'havia trobat bé, al principi va començar molt bé, després es va començar a no trobar-se bé i per fi es va recuperar i va aconseguir arribar, que era el més important.
I aquesta classificació amb el setè de la General amb aquest temps d'1 hora 11:59. Escoltem Dani Serra.
Bé, ara acabem de reposar una mica les forces després d'una nova edició de la mitja. I bueno, més cansat del que esperava. Hi ha hagut un moment que pensava que em venia avall i he hagut d'aguantar com he pogut. A partir del quilòmetre 10-12 he tingut una mica de baixons. Hem començat a inflar molt els quadríceps i ha tocat patir.
Bé, un circuit molt semblant que l'any passat, no? Això d'entrada, potser t'ha faltat una miqueta de preparació o...?
No, més que preparació, jo penso que arribava ben preparat, però són circumstàncies de la cursa, potser he volgut afinar massa d'aquesta última setmana i he arribat una miqueta més cansat del compte i ho he pagat a partir de la meitat de la cursa, més o menys, que hi ha hagut quan s'han començat a marcar una mica els grups de cursa i s'ha estirat una miqueta el grup capdavanter i m'ha faltat una miqueta de saber aguantar el ritme, però ja avui les cames no han donat en aquell moment. I bé, una cursa més i de tot s'aprèn. Al final aquí Sitges sempre ho dic que és una mitja molt complicada perquè atrau a molta gent i sempre hi ha corredors de molt de nivell i avui s'ha tornat a demostrar.
Al final en Pastor ha estat el primer. Ha sigut setè o vuitè tu, Dani? Perquè estava en aquell moment, estava jo liat.
No sé exactament en quina posició he entrat a la meta, hauré de veure les classificacions,
sí.
Però vaja, sí, setè o vuitè, no sé exactament. Ara quan pengi les classificacions ho acabarem de veure.
Una cursa que està la de Sitges, que mira que tenim ganes que la guanyi el Dani, però és complicada. Com tu sempre dius, és una cursa en la que aquí vol participar tothom i clar, això fa que es complica més la situació per poder guanyar-la, no?
Exacte, Sitges és una mitja mítica en el calendari de mitges d'arreu de Catalunya. A més, doncs, com tothom sap, és un poble que atrau moltíssim i que també doncs, convida que molta gent doncs, vingui a córrer i després passen el dia amb la família i doncs, clar, això sempre atreu molts corredors. Segurament si fos una mitja, un poble més perdut a l'interior, doncs segurament doncs, no hi hauria atletes de tant nivell, però vaja, Sitges és el que té, i has de saber competir contra això i vaja, a veure si algun any soc capaç de guanyar, és molt complicat. L'any passat doncs, vaig poder quedar segon per mirar casualitats o circumstàncies de la cursa i aquest any doncs, m'he hagut de conformar amb un top 10 que vaja, doncs ja afirmaria també poder-ho fer cada any, perquè penso que també és una posició més que meritoria.
Ja per últim, Dani, ha fet bon dia, però potser aquest petit vent que fa ha perjudicat una mica?
Sí, penso que sí, a última hora s'ha aixecat aquesta miqueta de vent que si camines doncs gairebé no es nota, però durant la cursa se't va posant a les cames, se't va posant als quilòmetres i a poc a poc doncs, et va desgastant més del compte. Ahir vam tenir un dia preciós, sense gens de vent i molt assolellat, i avui, vaja, tot i que ha fet bon dia, sí que s'ha tapat una miqueta el cel i aquesta mica de brisa, aquesta mica de vent, sí que és cert que desgasta més el compte als corredors.
I ara sí que és l'última. I a partir d'ara què?
Doncs a partir d'ara seguir-me preparant, intentar agafar-me aquesta mitja com una preparació més cap a alguna altra mitja de cara a tancar la temporada, potser Barcelona o Granollers, encara he d'acabar de veure com està el calendari, i intentar sortir més ganes i una mica més descansat, que és el que penso que avui m'ha faltat, una mica de descans, ja et dic, com he volgut afinar una mica fins a l'últim moment, i penso que això potser m'ha cremat una mica més del que em pensava.
Quatre i gairebé 18 minuts de la tarda, les paraules de Dani Serra amb aquest setè lloc finalment de la classificació de la General, amb aquest temps d'una hora 11:59 per al corredor sitgetà, guanyador aquesta temporada de la mitja de Vilanova. 4 i 18 minuts, com dèiem, deixem la mitja marató, el quart de marató, i anem ja a repassar la resta de cap de setmana esportiu. En futbol, segona i tercera catalana, que han reprès les seves competicions, les seves lligues després del parèntesi nadalenc, llums i ombres, com acostumem a dir gairebé sempre amb el grup tercer de la segona catalana. Algunes reflexions que ens deixa també en aquesta setzena jornada, per exemple, que els dos primers classificats, tant el canvi de led com la unificació Bellvitge, han punxat, no han perdut, però han deixat escapar dos punts en els seus respectius partits. El Vistalegre, que sí que va poder aconseguir els tres punts, i també el Sobrense va patir, però al final va guanyar per 1-0. Per tant, els resultats d'aquesta setzena jornada han estat aquests: Vega 0, Canvi de Let 0, Sobrense 1, Espluguenc 0, Sant Cugat 1, Gornal 1, Penya Unió Màlaga 2, Júnior 1, Moja 2, Martorell 2, Prat B 1, Olivella 1, Unificació Bellvitge 2, Sant Mauro 2, Sant Andreu de la Barca 1, Sant Joan d'Espí 1 i Marianao 0, Vistalegre 1. El canvi de led, líder una setmana més amb 35 punts, segon la qualificació Bellvitge amb 33, 32 pel Vistalegre, que és tercer, el Sobrense, que és quart amb 31, 26 per Sant Mauro, el Gornal en té 24, 23 per Sant Cugat i Moja, 22 per Marianao, 21 per Martorell, el Prat B, que és 11è amb 18, 18 punts també per Sant Joan d'Espí i Olivella, 17 per Júnior, Vegas 15, i tanquen la classificació amb el Penya Unió Màlaga amb 14, deixa per tant la cua de la classificació amb el Sant Andreu penúltim amb 13 i l'Espluguenc nou cué amb 12 punts. Bé, Toni, això és el que ens deixa aquesta primera jornada de l'any, d'aquest 2015, la penúltima de la primera volta. Ahir al Sobrense li va costar, però també li va costar el canvi de led guanyar al camp del Vegas. De fet, no ho va fer, no va marcar, va esgarrapar un puntet gràcies a l'empat a 0. Tampoc va guanyar la unificació Bellvitge, sí que ho va fer, com dèiem, el Vistalegre, i el Sobrense, que fins a 8 minuts del final no va aconseguir trencar la muralla de l'Espluguenc.
Sí, és que estem parlant sempre...
Això resumeix, perdona, perfectament,
sí, la
competitivitat brutal que hi ha en aquesta categoria.
En aquesta categoria, no? Parlem d'això sempre. I a més ho parlàvem el divendres. Són equips, l'Espluguenc és un equip que està baix del tot, que me causava molt de respecte, com va causar el Júnior. Aquí va venir el Júnior i va fer patir moltíssim al Sobrense i va estar a punt de perdre el partit. Bé, l'Espluguenc i li posa les coses molt complicades al Sobrense, i tan sol perquè doncs, no li deixa espais, treballa molt bé en defensa. Jo vaig veure un Espluguenc molt innocent en atac, però ben col·locadet, sí, en defensa.
Ben armat al darrere, no deixant espais, molt a sobre dels jugadors més perillosos del Sobrense. Ahir un tenia aquella sensació de que no hi havia espai per enlloc, acumulació de molts jugadors, el Sobrense que per tant no va trobar bones opcions per intentar possibilitats bones d'atac. Josep Maria Mercè també molt, molt marcat durant el partit. En fi, ahir va costar, i si a sobre li afegim la lesió del Geri al minut 9, va ser molt d'hora. Sens dubte, lesió que ho reconeixia després el propi Josu, no? que també va trastocar una mica els plans de l'equip.
Sí, trastocava, aquesta lesió trastocava, perquè clar...
Obligues a sortir a un jugador que no ha escalfat, en el cas de l'Abel.
Tampoc és de la característica de Geri, el Gere més ofensiu, potser l'Abel és una miqueta més defensiu. Clar, vas tenir que jugar amb tot això, el que passa que doncs, tot això va sumar, no? I anava a passar els minuts i clar, a l'Espluguent s'anava creient que podia doncs,
esgarrapar un punt, com a mínim.
Sí, sí. Sumar alguna coseta, no? I això és el que feia més perillós. Va tocar bé la banqueta, jo penso que la sortida de Limón, que és un jugador que doncs, amb la seva característica de joc pot obrir i pot generar alguna ocasió, i així va ser, perquè va ser sortir Limón i doncs, l'equip va buscar fins que va arribar el gol. Mm-hmm. I el que té el Sobrense...
Va intentar posar més pólvora el Josu al davant amb Cristian Laguna també.
Cristian Laguna també va buscar mirar de resoldre de que en una jugada es pogués marcar, però clar, Sobrense té una virtut, té defenses que marquen gols.
Sí, i té una altra gran virtut, que és l'estratègia, i l'estratègia els equips l'han de tenir sempre molt present, i més quan un juga al Municipal d'Aigua Dolça, i precisament l'estratègia li va servir perquè Caparrós, el Fran Caparrós, doncs en una pilota després d'un servei de banda, quedés allà solta a l'àrea i patapam, cap a dintre.
Sí, és això, ben col·locat on tenia que estar. En Capa també és un jugador que es col·loca molt bé, és un defensor golejador, i doncs va marcar el gol. Quan no trobes el Capa, trobes l'Àvia, tens, o si no, Minga. És la virtut que té el Sobrense, que sí, treballa molt bé l'estratègia, i té jugadors
que defensen molt bé, però que en qualsevol moment també et poden marcar,
te obren el forat.
Clar,
no?
Ha marcat gols Minga, ha marcat gols també Sarabia, ha marcat gols Capa, vull dir, clar, és una defensa, és un luxe, no? Tenir...
Tens Joel Portillo, que sí, va donar aquell gol milagrós el dia del júnior.
Sí, senyor.
Doncs, clar, és això, que la virtut que té aquest de Sobrense és això, que quan el delanter no marca, tens un defensor que veu porta i marca.
Al final, com dèiem, victòria per 1-0, aquests 3 punts que deixen el Sobrense en aquesta quarta posició, molt a prop dels primers classificats, amb ganes, com deia el Josu, d'anar al camp del canvi de led. Fins i tot es va mullar, va dir que ells aniran a buscar els 3 punts, aniran a guanyar. Valoracions, evidentment, del partit d'ahir, d'un partit que va costar, i valoracions també de la important nòmina de porters que té hores d'ara el Sobrense, amb 4, després de la incorporació de Mario León.
Tots els partits són complicats, però per aquest partit, òbviament, és un partit difícil per la qualitat del rival, per les característiques del rival, que no és un rival que proposi un futbol, diguéssim, molt, potser entre cometes parlo, molt atractiu de cara al públic, però és un rival que té les coses molt clares i ha vingut aquí el que ha vingut, a estar ben col·locat, amb una estructura molt clara, a aprofitar les seves opcions a pilota parada. Penso que no ha tingut opcions, també t'ho dic, penso que no ha tingut opcions, i bueno, ja el públic ho ha vist, la proposta d'un equip i de l'altre, la primera part parant el partit, perdent temps. Ells tenen molt clar que juguen, nosaltres teníem dues opcions, caure en el seu propòsit o fer el nostre partit. Per sort hem sigut fidels al nostre partit quasi tota l'estona, excepte un moment de la segona part que s'ha perdut al mig del camp i ha sigut un atac contra atac, que per sort no han rebut gol, i crec que per mala sort no hem fet un gol, perquè nosaltres hem tingut alguna ocasió per fer el gol i ells han tingut a l'arribar però no al finalitzar. En aquest sentit, bueno, crec que som justos, mereixedors de la victòria.
En partits així, amb un rival que proposa un partit doncs, defensiu, el Sobrense doncs, no ha trobat espais, no ha estat potser un Sobrense avui molt, molt clarivident. Què es pot fer en dies així?
Bueno, què es pot fer? Doncs intentar crear espais, intentar aprofitar-los amb gent que vingui des de darrere, doncs amb Minga, amb Marcos, amb Joey. Intentar aprofitar les teves opcions creant superioritat numèrica entrant des de darrere. Això és fàcil dir-ho, però després fer-ho no és tan fàcil. Amb el Minga avui no hem tingut massa superioritat, però crec que la primera part amb el Marcos i amb el Dida, que els hem fet, no sé, 7-8 entrades per aquella banda, que hem pogut matar el partit. No hem sabut matar el partit per diversos motius, perquè no sabem, som massa bona gent, no ens tirem al terra quan ens fan un penal. perquè no fem la passada enrere quan l'hem de fer. Bueno, cosetes que el Sobrens encara no té i que seguirem treballant perquè les tingui. I després el tema d'estratègia és molt clar, avui ens ha tornat a donar 3 punts. Si tu estàs seriós defensant l'estratègia que sabíem que eren forts ells, i tu la fas d'una manera sèria i estructurada i sense que la gent vagi on vulgui, doncs mira, a vegades dona punts i avui ens dona punts.
Fins a quin punt t'altera una miqueta o et trastoca els plans la lesió del Geri molt aviat? Em sembla que ha sigut al minut 9.
Home, doncs altera per diversos motius. Primer, perquè fins a aquell moment el Geri estava enxufat i se li veia que tenia moltes ganes. De fet, en la jugada que es lesiona és una jugada que ell arriba des de darrere i es queda sol davant del porter i no arriba per poc. I clar, hem jugat els següents 10 minuts amb un jugador que surt de refresc però surt sense escalfar, sense ritme. El pobre Abel, a la primera jugada que ha entrat en joc li han tret de jet de groga. Clar, tot això no ens ha ajudat a assentar-nos. El Didac li hem tingut que moure al mig per no perdre el mig, i després a l'Abel al seu lloc i el Didac al seu. Ha alterat una mica, òbviament, els teus 10-15 minuts següents ho hem notat. Després crec que l'Abel ha estat correcte, ens ha ajudat molt en defensa i bueno, potser avui no ha tingut massa arribada en atac, però tots els dies no poden ser igual. Ens ha ajudat el que ens havia d'ajudar, s'ha buidat, i quan s'ha buidat doncs canvi i cap problema.
Aquest Algeri és important?
Muscular?
És muscular, però en principi, segons la Tamara, no ha de ser massa greu. No se sap, hem d'esperar fins demà passat, però en principi sembla que no és massa greu, que ha parat quan havia de parar.
Fins a quin punt avui era important guanyar, venint del que es venia? La primera derrota, l'últim partit de l'any, parèntesi nadalenc entremig...
No, la derrota de la Gornal ens va fer mal perquè perds, i perds un partit, però es pot perdre fora de casa un partit d'aquesta manera que vam perdre. I jo crec que el que sí que era la duració de les vacances. Clar, aquestes 3 setmanes que no competeixes, que tens moltes ganes de demostrar que seguim estant allà, es fan llargues i la gent vol, però clar, no pots, no és el mateix entrenar que després competir. I bueno, jo crec que la gent avui ha sortit amb moltes ganes de demostrar que volia guanyar, i així ha sigut, i fins a l'últim minut hem estat intentant defensar el resultat amb ungles i dents, com es diu. Òbviament és important començar guanyant, no t'ho negaré, però bueno, crec que l'equip continua amb el mateix esperit que tenia, de competir cada minut, cada pilota, i de que si ho dones tot tens possibilitat de guanyar. Si no ho dones tot, doncs pot passar com va passar la primera part de la Gornal.
Dues últimes per acabar. Heu incorporat definitivament el Mario. Et pregunto quin paper ha d'assumir, no tenint en compte evidentment la seva categoria, que està supercontrastada, sinó perquè ve d'on ve, no? D'una lesió de gairebé un any.
Jo crec que amb el Mario hem de ser super cuidadosos, en el sentit de que ell ho sap. Jo quan vaig parlar amb ell a l'estiu li vaig dir que nosaltres li ajudaríem a recuperar-se i a partir d'aquí parlaríem si fitxava o no fitxava. Ell des del primer dia està treballant super fort, s'ha recuperat, ara està, crec que, a un nivell molt bo, però encara li queda una miqueta per estar a un nivell potser del Mario León que es coneixia fa un temps. A partir d'aquí, els nostres porters són el Toni, l'Albert, el Pepe i ara el Mario, i el que estigui millor jugarà. És que no hi ha més, el que estigui millor jugarà. Avui el Toni ha estat impecable, no li puc dir res, doncs ojalà ho tingui molt difícil, perquè cada setmana hagi de mossegar-me totes les ungles per dir qui juga.
Una nòmina de 4 porters, no són masses?
No, jo crec que, bueno, aquí hi ha diferents casos. Jo crec que amb el Pep es va quedar molt clar quin era el seu rol dintre l'equip, i després els altres també. I són gent que vol competir, i són gent que vol estar al Sobrens de Segona Catalana competint. sempre tindran temps de poder jugar a una altra categoria, sempre tindran temps de jugar. L'Albert és molt jove, jo crec que l'Albert sí que és cert que no està jugant, però l'Albert el que està aprenent aquest any d'aquests dos porters, això no li ensenya enlloc, eh? I el Toni potser és, si no és l'últim any de futbolista, serà un dels últims anys, i crec que ell està competint de manera molt notable. Pensa que el Toni ve de Sant Cugat del Vallès, o sigui, venir de Sant Cugat del Vallès a entrenar al Sobrense vol dir que les coses, algú es fa bé, que el treball del Reina els dimarts és bo, que els companys que té li aprecien i ell vol estar aquí, i ara ve el Mario, que és un company excel·lent i que ve a competir sanament la porteria. A partir d'aquí, ja et dic, jugarà el millor, però aquest és un cas que, i perdona que m'enrotlli, però és important que quedi clar, això no es pregunta quan es fitxa un jugador. Vull dir, fitxem un jugador, ja, sí, hi ha quatre laterals que jugui el millor, doncs això és el mateix, jo fitxo un altre porter perquè té molta qualitat, que jugui el millor. Vull dir, el porter sempre diu, ah, amb dos o tres tenim prou. Per què? Si pots tenir els millors, per què no tenir-los? Després s'ha de gestionar, òbviament, eh? I amb aquestes estarem.
L'última, ara sí. Quina millor manera per acabar la primera volta que jugar al camp del primer, en aquest cas del canvi de led? Com plantegeu el partit, o com el planteges tu el partit? Sé que encara doncs, falta una setmana i no sé si el tens massa al cap o no. Però tenint en compte que evidentment, un resultat positiu allà... Bé, us aproparia un palet més a dalt.
Mira, el canvi de led és un equip, la veritat és que és un equip que té les coses molt clares, defensa molt bé, surt molt bé al contraatac i té bons jugadors en atac, sobretot un jugador que jugava al Vilanova fa uns anys, a un extrem esquerre, que és molt habilidós. A partir d'aquí, nosaltres sortirem amb la nostra essència. O sigui, avui estava l'entrenador del canvi de led aquí, gravant el partit. Cap problema. Cap problema. Igual que he gravat jo el seu partit i he gravat el meu. Vull dir...
No, bon empat.
Sí, no, vull dir... Però jo no m'amagaré. Jo sortiré a pressionar dalt, a recuperar la pilota a prop de la porteria seva, a acabar jugades, a que l'estratègia torni a treballar bé... No comet errors en defensa. Avui no hem comès quasi errors en defensa. Si no cometem errors en defensa, és molt difícil que el Sobrense no tingui opcions de guanyar. Ara, si tu comets errors, doncs el canvi de led, si tu comets errors, et guanyes segur. Jo l'afronto amb il·lusió. Amb il·lusió de guanyar el líder. Sí, 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 sí. Per primera vegada em mullo en tirar-me a la piscina, veus?
Dos quarts i cinc de la tarda. Bé, il·lusió. La il·lusió que no falti, Toni, per afrontar aquest partit. Jo repeteixo, un resultat positiu, tot el que no sigui perdre allà, és molt bo pel Sobrense.
Són els millors equips per al Sobrense, equips que juguen a futbol. El Sobrense, quan millor ha jugat a futbol i quan millor t'ha demostrat el bloc que és quan ha jugat amb equips exigents, com el cas del Vista Alegre, el cas de Sant Mauro, el cas de la Unificació Bellvitge aquí, al Municipal, que no és el mateix jugar aquí que no al camp de la Unificació, perquè aquí és un camp petit i un equip tan ben situat en defensa com en la Unificació, doncs és molt difícil, i més si se posen per davant el marcador com se van posar ells. Sempre que han jugat amb equips que juguen a futbol, doncs el Sobrense ha tirat endavant,
ha tingut un bon to,
ha sigut l'equip que tots esperem. Quan té més dificultats són amb aquests equips que es tanquen, que no juguen a futbol, i més aquí al Municipal, perquè és un camp petit. Però quan jugues amb equip que la toquen, doncs el Sobrense ho s'ha portat molt bé.
Sens dubte, un dels partits grans de la propera jornada per tancar aquesta primera volta. Déu-n'hi-do, no està gens malament arribar a l'equador del campionat jugant al camp del líder, aquest canvi de led Sobrense de diumenge a partir de les 12 del migdia. Dia 4 i gairebé 37. Hem de repassar ja tot seguit els resultats que ens deixa la setzena jornada amb el grup 12 de la tercera catalana. Han estat aquests: Anoia 2, Base Espirall 0, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Calaf 3, Ribes 1, Cubelles 0, Les Roquetes 2, La Múnia 2, Piera 1, Òdena 2, Montserrat Igualada 1, Sant Pere Molanta 0, La Granada 5, Penya Jove 0, Carme 0, Riu de Villes 3 i Fundació Aleti Vilafranca 4, Sitges 0. Continua manant l'Òdena a la classificació amb 42 punts, segon la Fundació Leti Vilafranca amb 37, 33 i tercer el Piera, quart la Noia amb 29, 29 punts també Calaf, la Granada que en té 27, els mateixos que el Cubelles, Montserrat Igualada 23, el Sitges que també suma 23 punts, és novè a la classificació, 20 per Sant Pere Molanta, 18 per Ribes, la Roquetes que en suma 17, 16 per Base Espirall, el Riu de Villes que respira una miqueta té 15 punts, els mateixos que el Sant Cugat Sesgarrigues i els tres últims Penya Jove amb 15, Carme amb 14 i La Múnia amb 7. Deia Jordi Serra en acabar el partit i després de sortir derrotat per 4 gols a 0 al Sitges al camp de la Fundació Leti Vilafranca, no estem tenint gens de sort, i mirava una miqueta cap al cel, no?, clamant aquesta mala sort que té el Sitges en l'aspecte de les lesions.
Sí, en l'aspecte de lesions no té sort. La prova la tens que doncs, Vinyola va tenir que sortir res a los 20 minuts de la primera part a Vilafranca.
No tens tampoc Víctor Olmedo, que es lesiona també...
I que lo tenies a la manqueta, sí, sí. I per lo que he vist...
Nico tampoc en les seves millors condicions, obligat a jugar 70 minuts pràcticament quan probablement en podia jugar 20 o 30, com a molt.
Sí, sí. Clar, és això, no pots disposar...
Tens un Marc Auger també molts mesos. Pensa que el Marc Auger ja farà pràcticament una volta sencera que no pot jugar.
Sí, des de la segona jornada.
Fins i tot ens deia que està pendent encara de les últimes consideracions mèdiques, però que es veu que li han assegurat que si no juga amb protecció no podrà jugar.
Sí, jo me recordo també de Joey Portillo, que li va passar, no va ser una lesió tan greu, però també li van dir sobre una protecció. Després tot va quedar no res, i potser amb el Marc Auger queda amb això. Tant de bo, no?, perquè és millor pel jugador, no?, tenir que jugar tal com és, no amb proteccions, no? Però no, de moment és incògnita i de moment doncs, és baixa als Sitges. I, sí, clar, sí.
Parlava Jordi, això... també ho escoltaran, de dos jugadors que, segons deia ell, doncs, no han donat senyals de vida, que són Ivan Meyer i Héctor. Dos jugadors que també fa un... Héctor sobretot, potser més, no? Fa mesos ja que no pot jugar per una lesió que de moment... Doncs...
I era d'esquena, no?
Sí, sí, ens va comentar que era alguna cosa de l'esquena.
De l'esquena. Sí, sí. Héctor és el que me sorprèn, no?, perquè és un jugador que sempre ha tingut compromís. De fet, porta unes quantes temporades ja en els Sitges i és un jugador que ho dona tot i que té molt, molt, molt d'equip, no? Vull dir que és molt d'equip. M'estranya, no? M'assota molt el
sí,
fet de
que no pugui...
Sí,
certament, quan ens ho deia el Jordi, ens va assotar.
En Meyer no lo coneixo tant... A veure, tampoc és un jugador doncs, que va sortir bé de Molanta, com va sortir, és un molt bon jugador, això no discuteix ningú, però que té el seu caràcter, però clar, a mi el que me, doncs, me despista una miqueta és el cas de l'Héctor, no? Perquè l'Héctor, de fet, doncs, sempre ha sigut un jugador dels Sitges.
Uh-huh. En compromís, si més no, com deies. Uh-huh. Toni, la clau del partit de dissabte a Vilafranca, el 2-0.
Sí.
El 2-0 als Sitges queda molt tocat. Sí. Queda molt tocat perquè venia precisament d'una bona ocasió de Pepe. Pepe va encantar un bol xut, però porter de la Fundació també, tot s'ha de dir, va estar molt, 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 molt bé, molt encertat i va evitar que el Sitges pogués empatar 1-1.
Va ser una de les claus.
Sí, sí, va ser una de les claus perquè després et fan el 2-0 i te'n vas avall.
I ja te'n vas avall.
I és això que va passar.
Sí. No, a més, jo vaig veure una Fundació de Vilafranca molt treballada, un equip que sabia el que jugava i un equip
ja ens havien dit que
no es posava nerviós.
Sí, sí, ja ens havien dit.
Anàvem fent.
Que aquest equip aquest any està molt per la labor,
sí,
de pujar.
Sí, sí,
sí que s'ha trobat un Òdena, que clar, li treu 5 punts, però compta perquè...
Sí, però va patir l'Òdena per guanyar el camp del Piera.
I qui no pateix a Piera?
Sí, no ho entenc per què, però...
Sí, 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 sí.
Per el que pot oferir el Piera, almenys sí, sí, els partits que jo he vist...
Com a terreny de joc, com a terreny de joc, realment.
Exacte, però que va patir i que fins i tot jo me quedo amb un titular... que vaig veure que això diu molt a favor de lo que vol fer aquest any la Fundació Leti Vilafranca. El Vilafranca dorma 2 punts del líder, això ho deia el dissabte. El titular aquest, doncs això vol dir que n'hi ha ganes de que aquest Vilafranca
any
estigui per la feina i
s'han reforçat amb jugadors veterans, Gago, Marchand, en fi, jugadors ja amb una al camp és un jugador increïble.
Té un nano també jove, Francesc Vila, ve del Ribas, lateral, doncs, que és un molt bon jugador, ja ho va demostrar l'any passat amb el Ribas, jo penso que és una gran pèrdua pel Ribas, però clar, ell ha donat un saltet perquè està entre el primer equip i la Fundació Atlètic Vilafranca, està jugant en un equip i a l'altre, no? Per ell és un saltet. Té un molt bon equip, el que passa que és un equip doncs, que va fent, i al final, doncs, si te descuides una miqueta... Doncs...
I que va mostrar dissabte, sobretot, Toni, una molt gran efectivitat. De 5 ocasions, si fa una fa que va tenir el conjunt vilafranquí,
va marcar 4 gols.
Va fer 4 gols.
Sí. Sí.
Sitges va controlar en moltes fases el partit, va tenir control de la situació, va tenir pilota, però...
Pilota, el Sitges va tenir molta pilota, però clar, el Vilafranca va deixar que tingués la pilota el Sitges, perquè el problema que té el Sitges, que ha tingut molts partits, és això, que té molt la pilota, però hi falta arribada. Si no arribes, doncs per molt que tinguis la pilota no fas mal, i la Fundació Atlètic Vilafranca defensivament treballa molt bé. Doncs deixa l'espai fins... ell creu convenient a l'equip i doncs a partir d'allà doncs, tu sí que tens una ocasió o dos, el Sitges va tenir la seva ocasió, però clar, també tens el porter allà, que va ser el que va parar la pilota.
Poc bagatge ofensiu, en definitiva, el que va tenir el Sitges, com deies, amb la lesió del Vinyola, després ha de ser substituït per Nico tampoc estava en les millors condicions.
No estava en el seu millor
sense
moment.
Sens dubte, quan tu veus, Nico jugant d'una determinada manera, dius, no, algú passa. Hi ha un hàbil un problema físic. Un problema físic.
Sí.
A final, derrota per 4-0, i aquestes eren les consideracions que ens fèiem el Jordi Serra després d'aquest match.
Bueno, jo crec que és massa voltat, primer de tot. No és que hagi merescut guanyar, potser, però l'equip que ha tingut la pilota han sigut nosaltres. No ens ha passat com ens ha passat altres cops. Jo crec que el resultat avui és per jugades puntuals, en moments puntuals. Jo crec que hi ha jugades que potser no es noten, però són definitòries, perquè nosaltres hem tingut una amb un control de Gran Díaz que crec que s'anava sol de cara a porta i ens ha pitat fora joc, i en canvi la següent jugada que quedava davant nostre era un fora joc claríssim, no? Però bueno, aquí és 1-0, hem perdut 4-0, no podem potser excusar-nos a l'àrbit, però no ens ha ajudat. I jo avui l'únic que els he dit amb els nanos aquí dins és que jo avui els hi puc recriminar coses, els hi puc recriminar que ens sorprenguin a les esquenes dels laterals, amb pilota bombada, amb una pentinada, però l'actitud ha sigut bona, l'actitud del Sitges tot, i la merda que hem trepitjat profundament amb les lesions és bona, i jo estic content amb els nanos. De fet, els he felicitat, els he dirigit per al pròxim entrenament i pel pròxim partit, i jo crec que aquest Sitges, a la que recuperem i tinguem una miqueta més de sort, ja no dic a dins el camp, una mica més de sort, que Déu ens doni una mica més de sort, la cosa canviarà, però segur, perquè tenim uns jugadors de molta qualitat. El que passa que l'última jugada del partit d'ahir, el de l'entrenador, el Víctor, es fa un esguins, ha d'estar quasi un mes de baixa, el Marc Averdós no podia jugar, el Gonza estava amb contractura, el Vinyola surt i als 10 minuts es lesiona, el Nico no podia jugar més de 20 minuts i ha tingut que jugar 70. Són moltes coses. El Marc Auger l'altre dia ens va dir que encara no li donen l'alta perquè segurament per jugar a futbol té que comprar-se un casc. Hem començat la cosa negra, no? Però bueno, l'actitud dels jugadors que han jugat és bona, no tinc res a criminar, ningú ha caminat, ningú ha fet res de l'altre món, ens han guanyat, sí, però s'ha de seguir treballant.
Amb l'1-0, Jordi, el Pepe ha tingut aquella bona ocasió, que el porter d'ells ha estat molt, molt encertat, tot s'ha de dir també, i el 2-0 sembla que ha deixat bastant tocat l'equip, no?
Sí, ens ha tocat, perquè bueno, saps que tampoc tens els jugadors que com volíem acabar no era així. Volíem acabar amb el Vinyola i el Nico dalt, amb una feina de bandes pel Gerard i pel Dragos, ficar un 4-4-2. No ha pogut ser perquè se'ns ha trencat la cosa i no teníem més jugadors per reestructurar. Llavors els nostres dies, i el segon gol ja hem vist que no teníem tanta sortida dalt, el Nico està, ja et dic, veus i està coix, ha jugat a l'home el que ha pogut, perquè té el genoll malament, i clar, doncs he pres la confiança. De totes maneres, fins a l'últim moment han seguit treballant, han seguit lluitant, i amb jugades aïllades si et dones compte, a part dels 4 gols, hi ha hagut una parada del José Carlos que l'àrbitre pitat s'ha quedat a porta. Són 5 ocasions, jo tampoc crec que sigui una debacle, com ha sigut en altres casos a casa amb el Calaf, o amb el no me'n recordo ja qui va ser,
Sant Cugat,
que va ser moments dolentíssims. L'equip ha seguit treballant, és cert que ha faltat arribada, però jo no acabo de veure aquest 4-0 ni acabo d'estar descontent, eh? Vull dir, segur que hem fallat en coses, però és un resultat que qui no el vegi, hòstia, tan grapejat per tot arreu, però no... No és així, el Vilafranca és un bon equip, però no mereixia un 4-0.
En qualsevol cas, ells han aprofitat molt bé les seves ocasions.
Sí, és cert. És que ara està molt de moda, això. A vegades hi ha equips que guanyen 1-0 i, bueno, fins a anar més lluny l'altre dia amb el Barça, ni va xutar quasi la Real i amb un cop de cap a porta, pues, és quan la pilota no vol entrar, quan no sé si hem trepitjat merda, portem 2 anys, que les coses amb les incorporacions no acaben de sortir bé. Però bueno, jo estic molt content amb els nanos i tinc moltes ganes d'arribar dimarts i treballar i afrontar un partit difícil contra la noia que tenim moltes ganes de guanyar-lo i refer-nos d'aquest resultat d'avui.
Jordi, amb aquest rosari de les lesions que ens comentaves ara fa uns moments, què es pot esperar de l'equip en el futur més immediat?
Sí, bueno, en el futur més immediat es pot esperar que a part avui, el juvenil nostre jugava avui a la mateixa hora, no m'hi puc portar ni el Sergi, ni el Secalles, ni l'Ivan Méndez, ni ningú jugador perquè coincidíem. S'espera intentar aquesta setmana reunir-nos amb algun jugador que fa temps que no sabem on està, perquè realment l'Ivan Meyer està en bai, no sabem on para aquest home. Ens sap greu dir-ho així, però és així i ens està defraudant. I l'Héctor, pues, un jugador que també ens caldria i tampoc està. Vull dir, són dos casos que aquesta setmana, encara dins el club, s'han de solucionar i decidir d'una vegada per totes què volen fer, si volen participar. Són jugadors, sobretot a l'Héctor, que crec que necessitem. Vull dir, no és un cas Sergito, que l'estimo molt, repeteixo, eh? No és un cas Sergito perquè tenia la manera de ser com era, però és un cas que necessitem. És un jugador que portava 5 anys al Sitges, si no recordo malament, i no pot desaparèixer d'aquesta manera. L'Ivan tampoc, ni ningú pot desaparèixer, però és un cas que necessito solucionar ja i necessitem de la seva presència aquí.
Jo vaig parlar amb ell, li vaig preguntar, em va dir que estava lesionat.
Un jugador lesionat ve a recuperar-se al camp, i és el que trobo a faltar.
Però vull dir
que... El Víctor sé que aquesta setmana estarà lesionat i estarà al camp cada dia. Aviam, això li passa amb els Sobrens, li passa als Sitges, al Barça, són coses que jo us ho dic ara, he tardat molt temps en dir-ho, perquè són jugadors
molt, no?
que aprecio molt, però és que s'ha de fer alguna cosa. Jo m'he lesionat al futbol, el Pitu segurament ha jugat i no puc jugar, nois. Però he estat allà amb els companys i necessito la pinya, necessiten tots. I aviam, sabem, avui el Nico no ha donat el 100% perquè ha donat el que ha pogut, però ha estat aquí, ha estat a Vilafranca i és un cap de trons, però ha estat aquí. Però jo necessito que tots vinguin, recuperar també el Xavi, que també el tinc lesionat, recuperar tota aquesta gent. És que realment, nois, jo crec que el Sitges fa un temps ha trepitjat merda i això ja... Ho hem de dir perquè escoltes una vegada una altra i escoltes entrenadors i és que clar, tenim un lesionat, nosaltres tenim molts lesionats, sí que tenim més jugadors, però tenim molts lesionats que estan dins d'un esquema que havien començat a jugar a pretemporada i realment costa després refer un equip de gent jove amb el Rafa, amb l'Arandia, amb el Xavi, amb el Gerard, que són bons jugadors, però clar, no és el mateix que un equip fet per competir a guanyar la Lliga. És un equip per cada 5è, per cada 6è i amb molt de futur, perquè el Sitges és un equip amb molt de futur i no sé si seré jo l'entrenador, però algú disfrutarà.
Bé, Jordi, amb tot, la setmana que ve us ve la noia,
un equip
doncs, que està en aquesta part alta de la classificació, que va començar molt fort, potser ha perdut una miqueta de gas, com es diu en aquests casos, però bé, no deixa de ser un partit complicat a casa.
Sí, l'hem vist algun dia a les Roquetes, que hem anat a veure la segona part, és un equip... Bueno, que té entre jóvenes i no tan jóvenes, no? Ho té combinat. Nosaltres tenim tot, som gent imberbe, no? Menys el Lolo i... Bueno, ja està, vull dir, el Lolo és el més jove, nosaltres el Raül és una mica més veterà. És un equip que m'agrada, que té arribada, però també encaixa, vull dir, no? El Vilafranca ha encaixat 18 gols. Realment és difícil marcar, però amb la noia jo crec que se li pot treballar, jo crec que els nanos tenen ganes, sabem si recuperem a la gent de dalt, el Vinyola que no sigui molt la lesió, el Nico que pugui entrenar, i bueno, hem vist que tenim arribada, tenim gol i l'hem de recuperar, no? I bueno, pues a fer-ho i a treballar-ho tot. Ja et dic, jo avui no me'n vaig content, però no me'n vaig trist, vull dir, no me'n vaig decebut com hem marxat d'altres camps. Espirall, sense anar més lluny, jo he marxat pitjor que aquí, perquè l'Espirall és un rival que l'hem de guanyar, però el Vilafranca l'hem competit, però ens ha mancat una miqueta de sort amb aquest tema de les lesions.
Bé, doncs, amb aquests dos casos en particular que comentava el Jordi a resoldre, no? El d'Ivan Meyer i el d'Héctor, bàsicament per saber si se'ls espera, si no se'ls espera, i en aquest sentit doncs, cal prendre una decisió. Bé, més clar, no va poder ser el Jordi en aquest sentit. La noia, Toni, és el rival amb el que el Sitges tancarà la primera volta. Rival exigent, també. Li exigirà molt aquest Sitges que està tocadet per les lesions.
Sí, sí. El que passa que em preocupava més, ja ho vaig dir el divendres, a mi la Fundació del Tip de Franca em preocupava perquè han casat molt poc gols, és l'equip menys golejat, i això vol dir doncs, que fan les coses molt bé. La Noia és un equip que juga molt a futbol. Juga tant a futbol que deixa jugar. Això li pot anar molt bé als Sitges, perquè si te deixen jugar, el Sitges juga. Si veiem un Sitges en condicions, veurem un bon partit. Tot depèn de la lesió, tot depèn en el que pugui disposar l'entrenador.
No, està més clar que l'aigua. 4:52, 8 minuts i les 5. No ha estat aquesta tampoc una bona jornada per als equips de la Blanca. Així és. Isidre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No han anat massa bé les coses en aquest...
Regular.
En aquesta tornada a la competició després del parèntesi nadalenc. Si comencem doncs, parlant de mals resultats, evidentment el del juvenil A i la seva derrota per 2-0 al camp del Sant Andreu, derrota en aquest cas per acabar la primera volta com a QE i amb 5 puntets només a la cua de la classificació.
Bueno, però amb una llum d'esperança, perquè he comentat fa un rato, he parlat amb el Llorenç, m'ha dit que ell creu que ha sigut un dels millors partits fora de casa.
Bé.
Sí. Esperança.
Sí, sí. Bé, ara cal traduir els bons partits en bons resultats, evidentment, per intentar, doncs, quan més aviat millor, sortir de la cua de la classificació.
Ens falta algú que marqui gol.
Evidentment, i això va molt buscat i està molt car. El proper partit serà el que jugarà la Blanca al camp de l'Adam, per tant, un altre rival exigent per obrir, en aquest cas, la segona volta. Seguim amb la resta de marcadors, Isidre.
Bueno, avui farem un titular genèric per tots. Diu, partits fluixos tant pels que van guanyar com els que van perdre. O sigui que es veu que les vacances no ens han sentat gaire bé.
No han anat massa bé.
Pel futbol.
Molt bé.
I ja anem a relatar els resultats de cada equip. El juvenil B va empatar a un amb la penya jove de les Roquetes el diumenge, 1-1. En categoria cadet, el cadet A va guanyar per 2-1 al Ribes. I el cadet B va perdre el camp de l'Espluguem per 3-1. En categoria infantil, l'infantil A es va imposar al camp del Mascatarro per 2-4 el dissabte. L'infantil B va perdre a casa amb un 7-0 contra la Martinenca, 0-6. I finalment l'infantil C va perdre també a casa contra el Cubelles B per 0-2. En categoria Levi, l'Alevi A va guanyar a casa contra l'Odena A per 8-2. L'Alevi B va perdre a casa contra l'Igualada F per 2-3. L'Alevi C va perdre al camp del Castelldefels per 6-4. L'Alevi D, que s'enfrontava contra el Sitges, va perdre per 1-8 a Pinsbens. I finalment l'Alevi E es va desplaçar per jugar contra la penya jove de les Roquetes i va guanyar per 1-5. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre Sant Boi contra el Sant Boià per un contundent 5-1. El Benjamí B continua amb la seva ratxa victoriosa i va guanyar el camp de la penya jove de les Roquetes per 0-11. El Benjamí C va remuntar un partit que perdia per 0-2 a la mitja part, aconseguint un meritori 3-2 i col·locant-se líder contra el Ramon Sicar. I finalment el Benjamí D es va empatar in extremis al camp del Riu de Villes per 3-3.
Bé, com a mínim els més petits.
Els més petits van donar alegria.
Van ser els que van donar més la cara en aquest sentit. Isidre, moltíssimes gràcies. Una setmana més per acostar-nos a aquests resultats de la Blanca. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies. Adéu-siau.
Cap de setmana que també ens deixa altres marcadors en futbol femení, per exemple, destacam la derrota del primer equip del Sobrense 1-3, en aquest cas perquè jugava Municipal de Guadols davant la Fundació Atlètic Vilafranca, a partir de la 14a jornada, i millor resultat en aquest cas per al Alevi Infantil, que afrontava en el seu cas la 12a jornada. Va guanyar 4-2 al Sobrense al Reus Deportiu. Resultats d'en rugby a la divisió d'honor B, partit de la 14a jornada. El Rugby Club Sitges va donar la cara, va fer un bon partit, però no va ser suficient per endur-se la victòria. Al final, derrota 25-35 davant el Club Rub La Vila d'Alacant, que és el líder de la classificació i un dels favorits a ser l'any vinent a la màxima divisió del rugby nacional. Bé, el Rugby Club Sitges, amb aquesta derrota, que és penúltima a la classificació, proper partit el jugarà fora de casa, ho farà a la Feixa Llarga, al camp del Rugby Club L'Hospitalet. Pel que fa a la primera catalana, a partir de la primera jornada comença la segona fase per al sènior B del Rugby Club Sitges. En parlàvem divendres passat amb Francisco Carracedo, un dels ajudants de Pedro Castilla per dirigir tant el sènior A com el sènior B, i derrota en aquest cas del sènior B del Rugby Club Sitges 27-25 al camp del Banyoles Rugby Club. Proper partit també, en aquest cas, rebrem a Santa Bàrbara amb el Rugby Club L'Hospitalet B. Minuts finals ja d'aquest temps de descompte, primer ja del nou any d'aquest 2015. Si parlem d'hoquei, de la segona catalana, jornada número 14, amb el Club Patí Sitges, que va estar a punt de donar la sorpresa a la pista del Casal L'Espluga. El segon classificat, 10-9, va ser el resultat final. Amb 5-3 arribàvem a la fi de la primera meitat, i en la darrera acció del maig el conjunt local que va poder desfer l'empat a 9 al que s'arribava en el darrer minut de joc, i amb una falta directa, ens diuen, fins i tot favorable a el Club Patí Sitges. En debut de Jordi Pena, al final derrota, com dèiem, per 10-9, i el nou tècnic, que destacava l'esforç de l'equip tenint en compte el poc temps que havia tingut per preparar el partit.
Bueno, ha estat un partit molt intens, el resultat anava amunt i avall, uns es posen davant, els altres es posen darrere. Jo crec que el partit l'hem controlat nosaltres, teníem un partit que estàvem jugant nosaltres molt millor, però és l'esport i la sort també hi juga, i nosaltres hem tingut ocasions més clares, no hem volgut entrar, i ells han tingut ocasions, menys ocasions, i han entrat jugades amb rebots que han volgut entrar, i nosaltres ens han tocat el pal i no han entrat.
Aquesta setmana ha sigut una setmana un pèl complicada perquè no s'ha produït el canvi d'entrenador, la teva arribada, has tingut poc temps per preparar l'equip. Què els has dit als jugadors avui abans de sortir a la pista?
Que havíem de jugar fàcil, no ens havíem de complicar, no he tingut temps de treballar res, ha estat només un entreno que he pogut fer, i no en podíem treballar jugades. Per tant, el que havíem de fer és buscar joc fàcil, tocar, buscar i treballar. I crec que ha estat un bon partit a poc temps.
I la teva permanència a l'equip és provisional o és fins a final de temporada? S'ha parlat alguna cosa amb la Junta?
Bueno, de moment és fins a final de temporada i després ja veurem.
Bé, doncs això és el que li comentava Jordi Pena, el nou tècnic del Club Patí Sitges, el nostre company Aleix Ramírez. Proper partit del Club Patí Sitges, el que tanca la primera volta, serà dissabte a Pinsbens, a partir de 6:45 de la tarda davant el Palau Plegamans. Un Club Patí Sitges que és 6è a la classificació amb 21 punts. Per cert, els golejadors, els autors d'aquests 9 gols aconseguits a la pista del Casal Espluga. Doblet per Gerard Camarasa, doblet també per Marc Navarrete, per Carles Monasterio i Alejandro García, i va completar amb la gola ja d'anar Carles Busquet. Dir-los també que la primera jornada de la Lliga de Preferent, el juvenil del Club Patí Sitges va perdre 3-1 en la seva visita a la pista del Manlleu, mentre que el júnior, en partit de la Copa Federació, va perdre 5-4 a la pista del Club Patí Vilafranca. I acabem, i ho fem amb resultats de la jornada de bàsquet, a la primera catalana grup segon, jornada número 14. Atenció, sorpresa, bàsquet Sitges 61, bàsquet Sant Boi 68. Ens parlen d'una manca clara i evident d'intensitat en aquest partit, situació que va produir 14 punts avall al descans. Després es va voler reaccionar, però ja va ser massa tard. primera derrota per als homes d'Edu Piñero, que estava emprenyat com una mona, com es diu en aquests casos, després de 13 victòries consecutives. Proper partit, el que tanca la primera volta, el jugarà amb la pista de l'AS. El conjunt de l'Hospitalet, que és cinquè a la classificació, ve de guanyar a la pista del Sicori, 56-59. A la tercera catalana, grup tercer, jornada número 14, el sènior B, que va pallissar literalment el Club Bàsquet Vegas, 82-34, i a la segona catalana femenina, jornada número 13, en aquest cas, derrota contundent, la que va patir el sènior femení per 74-51 a la pista del Manyanet Reus. I atenció, perquè el proper partit serà derbi davant el Ribes a Pinsvens aquest proper diumenge a partir d'un quart de set de la tarda. 4 i gairebé 2 minuts, 5 i 2 minuts de la tarda. Ho deixem aquí, Toni.
Molt bé.
Gràcies i fins dimecres. Dimecres que tornarem en el temps a la tertúlia de pilotes fora. Gràcies, doncs, per la seva atenció. Que vagi molt bé. Adéu-siau.